I 4 minuts, ara comença l'aviador i tornem amb més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Benvinguts, benvingudes a aquest aviador de dijous on ens visitaran. De fet, ja són aquí les nostres col·laboradores més postdramàtiques, on parlarem també d'un concert ben especial de guitarra i recomanarem sèries i pel·lícules. Comença la cultura a IB3 Ràdio.
Com ha dit en Rafael, començam amb un nou capítol de Postveritat i altres dames. Avui, en Alba Tarragó i na Núria Esbert. Després, una conversa amb el guitarrista Ander Clemens, que oferirà un recital en el marc del Festival Pluc a Palma avui mateix, a partir de les 8, al Col·legi d'Arquitectes. I per acabar, les novetats en sèries a les plataformes, en Cata Rosell i també als cinemes, amb Marta Pérez a l'Escapada.
Andrea Sánchez és el control tècnic. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I ja som aquí les nostres dues millennials d'aquest dijous. Núria Esbert, com estàs?
Hola, com estàs?
Alba Tarragó, què tal?
Hola, bones.
Que no vos coneixiu, de veritat?
No.
O m'estic avançant ara?
No. Estàs fent espòilers.
Vos van conèixer un dia a la fama. Sí. Que van dir, mira, aquesta és n'Alba.
I ja està. I dos besos i fins ara.
Ja està, sí.
Que bé.
Sí. És com una cita ciegas, això, ara mateix.
Oh, m'encanta. Ja està, una cita ciegas que estan registrant a Mònica.
Això és ja first days, oficialment.
Després ja ho passarem per xarxes.
De fet, sí, avui això és el nostre segon dia que mos veiem i que xerram més de dos minuts. De fet, fa 5 minuts, 10 que mos han trobat aquí, i entre que firmes, que tal, que qual, que és vídeo, pues, tampoc han pogut xerrar gaire. I per això, com que no mos coneixem, vam pensar que seria guai que mos coneguéssim en el programa, però ho volíem fer com un joc, no? Fem-nos preguntes que normal no fas la primera cita, però que en el fons sí que tens aquesta curiositat de dir, bueno, de fer aquestes preguntes que això, que de normal no fas, però que entren dins el teu imaginari, no? De fet, divendres passat vaig quedar amb dues amigues, en Laura i en Júlia, i els vaig comentar que avui faríem això. I algunes de les preguntes que duc els he tret d'aquesta conversa, també.
Que estimulant, no?
Sí, i és que recomano molt que se faci, perquè de cop una pot derivar converses que de normal no tens, no?
Sí. I fins i tot podem arribar a fer catarsi en aquesta mitjoreta que sí, tenim alerta. De postveritat avui. Sí.
Alerta. I moltes alerta. Vegades...
Bueno, la catarsi és bona, mala, però en principi la catarsi és bona. Jo, no, alerta, que no fes en catarsi. Però, bueno.
I de vegades no fa falta fer-se preguntes per conèixer-se, perquè crec que, no avui ja, molt hem conegut fa 10 minuts, però crec que no hi ha conegut una part meva que me defineix molt, que som molt impuntual. I he arribat 15 minuts tard.
No te volia demanar prou ets, no?
Moltíssim. O sigui, és el meu pitjor defecte. I ja ho saps, vale? Això de corroborar tot és cap amunt.
I jo crec que no ho sabia, que jo coneixia en Alba des de fa estona. És vera que tampoc som íntims, però no sabia aquest defecte teu. I jo crec que és el que més odio.
Uau, m'estim avançant. Jo, com has de conèixer ja?
He arribat a 10.
No pot ser. Sí. O sigui, t'he fet esperar més de 15 minuts.
Però jo me'n feia càrrec, dels meus minuts d'abans. Això no és cosa de sàpiga.
Jo dels meus 15 després. però sí, realment me pareix super bona idea aquesta que m'ha proposat a Núria, perquè de fet me va recordar en aquests vídeos que de vegades m'apareixen per Instagram, no, que me recomana l'algoritme per algun motiu, de preguntes que fer-te amb la teva parella per conèixer-te millor. I sempre és com que estan adreçades a la parella, no? I no cap a les amigues o a la família. I m'ha fet pensar en això i crec que realment hi ha coses que encara... O sigui, hi ha com a més coses que no coneixem de les amigues o amics que de la parella, que a priori passam com molt de temps, convivim i tot això.
Clar.
És que és un exercici molt sa i jo crec que les parelles precisament ho cremen tot a la primera cita, a lo millor. La primera vegada que se coneixen hi ha una bateria de preguntes allà com obligades o no, però que i una vegada que hi passa aquesta fase ja la comunicació va per altra banda, no? I per ventura sí que s'hauria de revisar aquest qüestionari, no? De tant en tant.
Sí.
No sé, com a idea.
Tu, Rafa, també inclòs, d'acord?
Sí,
després que hagis fet els deures...
qualsevol cosa.
Després que hagis fet els deures i hagis pensat algunes preguntes...
Molt bé.
I això, ojo...
No he pensat gaire, però bueno, crec que puc improvisar.
També d'una pregunta d'una altra.
Ah,
és a dir, moltes vegades, quan jugues en aquest joc, agafes una cosa que ha dit i després dius... I en relació a això, que... Saps?
Mira, ara te contaré... Bé, un secret no, però una cosa que faig d'ençà que m'ha dit que el periodisme fa un munt d'anys, sobretot a la tele i a la ràdio, és un guió, esquema, esquelet, una idea de guió, però després, si me prepara a lo millor 12 preguntes, a lo millor en faig una o dues, perquè depèn de lo que me diguin...
Yeah.
Estir d'aquest fil, que em sembla molt més interessant que allò que jo he escrit.
No? Clar, és que de cop és com molt més fresc, molt més real,
sí.
No? Que allò que has fet tu a teva voz, estudi,
sí.
Pensant en aquella persona.
I quan més curiositat, interès me genera la persona que té endavant, menys segueix el guió.
Ja, normal. Que bé.
O sigui, que perfecte, el joc d'avui per jo.
Idò, si voleu, podem començar abans la cançó. Que he triat una cançó... que me va recomanar una amiga, n'Alícia, i me feia moltes ganes que fos aquesta, bueno, la cançó que ella m'hagués recomanat, perquè ella i jo mos hem conegut enguany. I és d'aquestes amigues noves que fas, que te penses que quan ets gran pues ja no pots fer amistats tan fortes, no? I és com, dient que som el nostre descobriment d'enguany, no?
Que bé.
I aquesta cançó de Remei de Calafresca, que també aprofit per dir, Falca Publicitari, que divendres, demà, estaran a Cal Lliro conjuntament amb Garrafa Nadal,
sí, sí.
A les 9 a Cal Lliro, demà.
M'encanta el nom de
Garrafa Nadal. Idò, aquesta és la cançó.
Cal Lliro, que s'està convertint en un temple, no?, de la música en directe. Vinga, l'escoltam. Remei de Calafresca, començar amb aquesta bateria de preguntes, sí?
Sí, però m'apareix que t'ho toca tu, Rafa, perquè hem pensat, com que tu mos coneixes ja a totes dues,
sí.
Hem pensat que tinguis son o d'encetar aquesta ronda,
sí.
Venga.
I demanar-mos fer-me la pregunta que tu diguis, perquè la gent les conegui, que hauríem de contestar? Quina pregunta mos faries perquè la gent mos conegui?
Wow. Una diferent a cada una?
No, pot ser
la mateixa. Vinga, començaria, per exemple, demanant-vos, agafant el títol de la secció, quina postveritat d'aquestes, que tenim una ampla gamma de postveritats al nostre univers. Reis, perquè vos esperava o són així de predecibles?
No, gens. No.
Quina postveritat vos indigna més?
Eren preguntes de no pensar molt.
Exacte. Millor, no vinga, cultes, així, bum.
Comences tu,
comença jo.
Postveritat que mos indigna molt.
Sí. Que sé, ara jo començo, hi ha una postveritat sí, molt comuna a l'estat espanyol, que és això d'en Franco, no era tan mal, va fer com moltes coses bones, fins i tot l'altre dia, amb ocasió del 50 aniversari de la seva mort, escoltàvem un programa de ràdio i era increïble, lotes de 7, de 8, de 9 anys, amb una desinformació total, diguent, bueno, no, hizo muchas cosas buenas, las infraestructuras,
ja.
O sigui, obviant totalment la vessant sanguinària i destructora que va tenir aquell home. No, no en tenia idea. No? Per exemple, és una...
Vale, t'agaf per aquí i diries escriptobros. No? Aquesta gent, o és de si tu vols, pots, no? Aquesta gent que te diu, si inverteixes, no sé què, i tindràs un cotxe, i quatre dones, i quatre tal, i quatre mansions, i Andorra, aquests escriptobros. Això.
Això és la possibilitat d'escriptors fora.
Jo, mira, seguiré un poc aquest fil, diré Tradwives, vull dir, és que valen un SPAC. Sí. Criptobro més Tradwife, o sigui, crec que...
Explica un poquet el concepte.
Un gran desastre. És com que s'ha tornat a posar de moda el fet de ser, bueno, dona de casa teva, no fer feina, bàsicament no fer una feina remunerada, i dedicar-te, però de manera super romantitzada, a cuinar a casa teva, però a fer-ho tot des de zero, és a dir, si vol fer qualsevol cosa, ho has de cultivar tu en el teu hort, i ho has de fer tot, fer-te càrrec de les criatures, si en tens, i tenir, bueno, sempre va acompanyat des d'un punt, una classe, diguem, elevada, i tens un marit que te manté.
Que, de fet, sempre com a des del seu desig, no? No que te farà ganes dinar tu o sopar tu, sinó que li faria ganes menjar ell.
Exacte, aquí tenim...
Un CEO que te pot mantenir a tu i altres fills que pots tenir, o quatre, tranquil·lament, i els quatre cotxes també, no? Clar, així està molt bé. Horrible, m'agrada molt que carreguis aquesta prosperitat, bueno, i tot allò que envolta.
Sí, me toca?
Vinga.
Sí, la primera que diu que és quina... rutina, quina cosa feis cada de matí que sí o sí feis. Per exemple, aquesta gent que sabeu un tassó d'aigua, teva, llimona i gingebre.
Jo he estat aquesta persona, he de dir.
Jo
ho intento cada dos per tres. L'he passada en el vespre. Una infusió de gingebre, llimona i mel, el vespre, abans d'anar a dormir.
Cada vespre?
No, quan estic així com a, que m'agrada romantitzar la meva vida, dic, ara m'ho posaré això, mirant la tele... Però no, ara és de matí només un tassó d'aigua, o sigui, però perquè m'aixec... Hi ha gent que no té set, és de matí, jo necessito beure un tassó d'aigua... rentar-me la cara, no puc fer res abans de fer un cafè. Són d'aquest tipus de persona. I un bon berenar. O sigui, crec que fliparíeu. Me faig coses bastant elaborades els dematins. Me faig un smoothie bowl. O sigui...
No surts de casa sense berenar?
No.
Doncs arriba super tard.
Encara més tard.
Clar.
Clar, m'he deixat...
Començant a m'entendre, en Alba.
I la seva
manca de puntualitat.
No, jo m'apar amb els túrmics des de matí a fer-me un batut de fruita amb granola i coses d'aquestes, és a dir, i si no, som la pitjor persona del món, si no faig això.
Sí. No, jo és que jo bec aigua perquè també m'aixec en set, però puc prescindir de tot excepte el cafè. Jo, és vera que som d'aquestes persones que no són persona fins que no s'han begut mitja cafetera italiana. No m'agrada gens les càpsules d'aquesta marca que no reproduirem aquí. Ha de ser italiana o, bueno, de cafeteria d'allà del Cap de Cantó, no? Aquest cafè fort. Però feit per dir que el Júnior, l'únic local que queda, diguem, autèntic a Santa Catalina, l'Islenya, més o manco, fan un dels millors cafès forts, si t'agrada el cafè fort, dels millors que jo he provat.
Molt apuntant. Una petita pregunta dins aquesta... No sóc pregunta. Sou de xerrars de matins?
No.
Molt.
No, per favor, que
m'he fet empat. No podríem aixecar juntes.
No, després del cafè ja podem començar els monosíl·labs.
Ja sé. M'aixec de molt bon humor, de fet.
Uf, sí. Zero. Va, ara me toca jo. Almenys que vos pareix aquesta pregunta. Què diríeu que vos fa perdre la paciència de manera irracional? Una cosa que vos fa molta ràbia, que no podeu controlar, que no té cap sentit, però no podeu aguantar.
La impuntualitat.
Anava a dir el mateix.
No pot ser.
Sí, me posa molt nerviós.
I que me canvien un pla darrere hora, també.
He de dir una cosa, Alba, que el teu defecte més gran se conjuga amb el meu defecte més gran, que és la impaciència. Per tant, si juntes impuntualitat, impaciència, és un còtel terrible.
Jo diré la meva, perquè em fa molta ràbia, l'he de dir, que és que la gent menja amb la boca oberta, que faia
raó
menjant.
Me
posa fatal. Fatal.
Sí. Ara anava a dir un, però que crec que el faig molt jo, també. Que quan miram una pel·lícula...
Ens podem autodiar.
Sí, quan miram una pel·lícula o una sèrie, la gent que xerra molt i diu, buah, ja ho sabia,
no,
això,
sí,
ara veuràs... Crec terrible. Que ho faig molt jo.
Sí.
Fas?
Perquè crec que tinc un do de preveure, de pensar-me molt.
Però això és horrorós, perquè estàs fent
espòilers. No. però intent no fer spoilers, però sí que comen de... Però un moment, però aquesta no havia entrat per allà...
Bueno, sí, aquestes coses. Està molt bé, jo m'agrada molt aquesta... Jo trobo una qualitat.
Sí,
jo? Jo la vinculava, perquè jo la tenc, i cada vegada més, però és que he vist tant de cinema al llarg de la meva vida que clar, totes les possibilitats passen pel teu cap perquè ja les has vistes.
Sí.
Però, clar, tu ets molt més jove. Sí. I segurament has vist molt de cinema, però bueno, per una raó aritmètica pràcticament no tant com jo, clar. I si me dius que tu, que lo teu és així, sí que és vera que pot ser un do.
Sí, jo crec que sí.
Que guai.
Bueno, després me costa trobar pel·lis o sèries que me sorprenguin. I persones, també. No, està.
Uau.
No.
Ets d'aturar la pel·lícula per comentar
alguna cosa? No, me sap greu, ho dic que... mentre passen coses.
Millor,
i bueno, tenc que sigui un moment que graven el plànol del paisatge.
Jo me va passar amb El sexto sentido.
Sí.
Típica pel·li que si tens aquesta intuïció, l'has cagada, ja. Perquè ja el 90% ja. De la cinta te la fumes, pues me va passar. Sí. Vaig dir, hòstia, se pot dir, no? És mort.
Sí.
És que és mort, ho veig molt clarinet. I vaig estar tota la pel·lícula pensant... confirmant la meva teoria, perquè veus?
Ja.
Veus?
Ja, ja, ja.
Però era un monòleg interior, no era com no comentava ningú que tingués de vora.
Ja,
i sí, no vaig gaudir massa de la pel·li per això.
Ja, això pot passar.
Però bueno.
Vaig entrar a la segona.
Dale, sí.
Quines instruccions donaríeu en el vostre funeral?
No, és que jo no vull funeral. Mira, aprofitaré per dir que no, jo pertany a una tribu molt tribu. Tu coneixes alguns membres i algunes membres de la meva tribu. Som molt família, molt d'estar junts i tal. I fa uns anys vam perdre un amic per un càncer molt fulminant, molt ràpid. I bueno, clar, la seva parella, la seva família va organitzar un velatori i tal. Però després el que varen fer d'una manera superorgànica, espontània, acabar... tots a cada un de la tribu i van acabar fent una festa fins a les 5 del matí.
Wow.
Amb Bono en Antomeu.
Estàs...
acabant ballant totes les cançons que li agradaven i jo voldria alguna cosa de semblant, saps?
Una festa amb la teva llista de reproduccions.
Bueno, allò que vulguin, com si volen ballar la conga, això ja va seu, però sí, que jo sigui motiu de festa, no? Mm. Sí, m'agradaria. Tu, Alba?
Bueno. Mira, t'he de dir que mos hem repetit amb aquesta pregunta. T'ho juro, la tinc aquí apuntada, si teniu preparat el vostre funeral. Jo t'he de dir que estic un poc aquí, don Rafa, és que no vull saber res del que passi després de mort. És a dir, no m'interessa gens, perquè això era una altra pregunta que tenia també, és de si vos fa por la mort. O jo, moltíssim. I és com que només has fet de pensar-ho. Per exemple, hi ha gent que ho té superclar. Vull que m'enterrin o m'incinerin. No ho sé, és que me fa tanta angoixa pensar-ho que... És que no ho sé.
Tia, m'ho passa tot a mi.
Sí?
Igual que jo pensava, merda, quan me toqui contestar-la, si la contestam. Però va ser una pregunta que va sortir l'altre dia amb la Laura i amb la Júlia, i el que deien m'ho va semblar de guió de pel·li. Però jo me passa això, que jo no m'agrada gent xerrar de la mort. Mm-hmm. Jo encara no sé ni si vull que m'enterrin, ni m'incinerin, ni no m'agrada gent pensar-hi. Ni...
però ara m'està sorprenent perquè les dues, clar, jo tampoc som el vostre biògraf, però les dues vos hi diu molt cremar i adéu, no?
Uf, això no ho sé, no ho sé,
perquè,
no ho sé,
perquè
no ho sé.
L'enterrat té com una connotació també religiosa. Ai, i tal.
Però si no estàs mort del tot.
No, això va passar fa poc.
T'ho juro, no.
M'encanta, la catalèpsia existeix.
O si de cop...
Fa ben poc a Tailàndia va passar.
O si de cop se pot reviure un cos, però no els cremats.
No vull entrar en la...
O sigui, la idea de les cendres, tirar-les igual que puesto simbòlic, però és que me serà igual, vull dir,
claro.
Si ho vol fer qualcú per un ritual seu en jo que m'estimi, pues molt bé, però t'he de dir que crec que les persones, hi ha dos tipus, jo crec que la gent que té pensat el seu funeral, perquè avui xerrant amb la meva companya de feina m'ho deia, que la seva parella té tot guionitzat el seu funeral. Però és una cosa com a super...
creepy.
I això creus que te fa viure la vida diferent? O simplement...
Com que anem més conscient, no? Com que arribarà aquest moment i... Hi ha gent que ho té...
Uf, jo no, al contrari.
I d'altres, pues, que no.
Ni la decrepitud, jo no vull pensar... Jo tinc... Des dels 11 anys no celebro el meu aniversari.
Per això és una tortura complir anys, som un assistencialista manual. I per tant, tot allò que m'acosti al final m'angoixa. Jo ara, allò que me queda per llegir, per viatjar, per estimar, per entrevistar, per escriure, imagina't, no, jo no vull pensar en això.
Ja, sí, hi ha gent que li passa això amb els aniversaris.
La Núria s'està posant 300. Mira, Alba, la cara de la Núria és bé.
No me pensava, jo. A mi, complir anys sí que m'agrada. Molt. Sí,
és
allò que és com,
normal.
Un any més que estic
viva. És allò normal, sí.
Però... com que, saps? És com, vale, aquest any no ha passat.
Sí.
Encara estic viva.
Jo me passa amb el cap d'any. Intent estar contenta, però el dia 1 de gener sempre estic deprimida.
No serà de la ressaca?
Una part, diuen que si Ginebra no ajuda.
No
és la millor combinació. Va, ara una pregunta un poc més animada. Si haguéssiu de dir un moble que vos representa, quin seríeu de sa casa? Si fos un moble...
Qualsevol de la cuina. Jo, és que és el lloc on... Això de ser feliç és una curselleria, però que la cuina me relaxa, de les poques coses en el món que me tranquil·litza. Seria la part d'aquesta de dalt, cimera en castellà, on tall les coses i les preparo per cuina.
Jo crec que el sofà.
És que jo no som antisofà.
I a part és que tinc un sofà molt gran, que hi ha molta gent, fer mirar la tele, molt còmode, i com a tots, pots estar asseguda, pots fer siesta amb altra gent, sí.
I ho representes, a dir, perquè el sofà és un puesto, pues, que t'associes a comoditat, relax, i la cuina és un puesto també un poc... Bueno, pot ser de relaxar-te, perquè hi ha gent que li relaxa la cuina,
sí,
però també d'acció, no? De cuidar...
És que l'acció me relaxa, jo no sé, això de vacances sense fer res, que és això, al contrari. No. I el sofà, gens, jo per llegir, per exemple, una butaca còmoda, una cadira fins i tot. No s'ha llegit tampoc en el llit. No. Ja som raros, Núria.
No.
Avui
m'estàs
coneguent.
No, jo pensava... Ojalà que aquestes preguntes més de normal, saps? Sí. Quan fem una entrevista de feina. Tu quin moble és, saps?
Estaria molt bé.
Jo no és que me representin, sí, perquè crec que no sóc una persona tranquil·la, però... Però sí que cerca la tranquil·litat.
Jo diria minibar, però crec que són més làmperes.
Tens minibar?
Que grande, per favor.
Sí.
Wow.
Tenc un moble d'aquests...
D'aquests amb rodetes?
Sí. Vintage.
Hòstia.
I m'encanta.
Fa ganes d'anar-se'n a viure en Alba.
Ara el vull
veure. Fa superberenars al matí, té un minibar, o sigui...
Guapa, te posaria super nerviós de ser impuntualitat.
No me puc aixecar.
Tens dos banyos?
Sí.
Ah, perfecte, doncs ja està.
Sí, jo és que m'encanta fer vida a casa meva, que vinguin els meus amics, el que passa que són tot de Palma, jo veig que llum major i és una gestió complicada.
Els hi costa.
Però el meu minibar fa molt perquè vinguin.
Ostres, el minibar.
Sí,
punt positiu per anar al Betarro.
Va, Rafa, te toca tu pregunta.
Vinga, pregunta per les dues, més fàcil que l'anterior. Què arribaríeu a fer per una amiga? Una amiga...
Que estimes molt, molt, molt.
Molt, moltíssim.
Mira, això és una pregunta que m'he fet, que m'ajudava quan era més petita a separar qui estimava i qui no. I era, pensant en la meva germana, per exemple, que jo li donaria un braç...
Mm-hmm. Uf, això és molt...
Perquè ell en tingués dos. I jo un.
Ostres.
Sí. I aquí era com quan... Pensava, aquesta persona l'estim, li donaries un braç? Sí. No, I don't know. T'agrada o tal, però no l'estimes.
Bueno, sí. és com a metàfora és magnífica.
Però també és una d'aquestes coses que s'ha de venir que no sé...
Per això dic que com a metàfora.
Però que de veritat és que m'imaginava la meva germana amb dos braços, amb un braç meu i un seu, i jo amb un. Sí.
Molt bé. Alba?
És molt complicat. Anava a dir una cosa tipus això, donar un ronyó. Us
pareixem molt, eh?
Sí, eh? Me'ls estic coneguent. Resulta que m'ho estic coneixent.
Sí.
Però anava a dir alguna cosa així, donar un ronyó o... No sé, ara pensava també en tot el que suposa, i que ara s'ha posat com molt de moda, ha sortit molt per xarxes, un article sobre la gestió que suposa cercar temps pels amics,
sí.
Tot això. Pensava en això i deia, pues, per exemple, anar-me'n a viure a un altre puesto. Si una amiga ho necessita molt, està passant una mala època i està visquent a un puesto que no coneix a ningú, anar-hi una temporada a viure amb ella,
bé,
per exemple. Se m'ocor com a bona idea.
Pues sí.
I tu?
Què donaria, què arribaria a fer? Clar, jo no havia pensat en respondre aquesta pregunta. No. Sí, jo, allò que diu n'Alba me sembla molt, com molt gràfic, no? No sé si a viure de, per sempre, però te necessita aquí un mes sencer. La Mònica faria el programa, que ara la tenim allà, com que no m'està escoltant ara.
No.
I jo m'aniria un mes a socórrer i a donar suport a una amiga, a un amic. Sí.
Molt bé.
A més, clar, jo m'encanta sortir de la meva zona de confort, així que també estaria encantat.
A mi me l'apunt si qualque amiga me necessita, però sí que m'acostaria molt. Mm. Jo aquí tinc com a tot molt controladet i molt a gust. Han d'anar acabant?
Han d'anar acabant. Jolim. És que se mos passa volant.
Pues tu hi ha un munt de preguntes.
Cada vegada que veniu, encara recordam...
Coincidim, sí. Podem seguir les preguntes.
Sí, sí.
Si a tu t'agrada.
I tant, moltíssim.
Perfecte.
Sí. Mos ho guardam, de fet, per...
O teníeu millor per una mesa? Teníeu preparat alguna més? O ràpida?
Vinga, una
no?
ràpida.
Tu?
Jo?
Sí?
Vinga, amem. Aquesta típica pregunta que si no la tens pensada potser no la saps resoldre. Però bueno, quina diríeu que és la vostra Santíssima Trinitat? És a dir, tres referents per vosaltres que són com una guia.
Tres referents de pot ser de ficció, pot ser de...
De lo que sigui.
Pensadors, pensadores, artistes... Sí. Uf... És que això
si voleu, podem ampliar amics i família, però jo ho veia com a més referents aspiracionals, però això pot ampliar, si voleu, perquè vos he agafat així un poc.
Que... No, jo ja crec que...
Tu els atents, eh?
Sí, sí, crec que sí.
Dale.
Vinga, Caravaggio, Hannah Arendt, per favor. I després, per dur alguna cosa així més actual, te diria, i per anar també a un tema que me toca molt, que és el cinema... No actual, venga, Fellini. Anava a dir Sorrentino, però m'he quedat amb un altre italià.
Jo és vera que no tinc així ídols o referents així tan potents, però sí que diria dues amigues.
Mm-hmm. Que bé.
Bueno, Nayuki Portas, que també compta, com que és artista, també comptaria en el nivell dels que ha dit en Rafa.
Total.
I Naguiller, una molt amiga meva.
Que bé.
Beníssim.
Que xulo això que dius.
I jo ràpidament diria Nora Ephron, Novat Gyal.
Oh, sí, jefa.
Sí.
Jefa.
I el tercer no és una persona, és una sèrie, és Mad Men, en general.
Wow, vale.
Per no dir Don Draper, però
vale.
Com a referent a sa vida.
Que bé, Bad Gyal, tio, com a referent. Sí, m'encanta que en aquest programa surti Bad Gyal com a referent, clar que sí.
Ja la posarem un dia. Avui...
Vaig estar a punt,
jo encantat, eh? Jo he estat els dos concerts que ha fet, m'he estat allà, no dic en primera fila, però estava allà. Vull dir que... Allà estem. Vinga, qui presenta la cançó que tanca?
Jo m'encarrec de acomiadar-nos i bé, dir-li a na Núria que moltes gràcies per aquesta proposta perquè m'ha encantat. Mos duen aquests com a buclers, aquestes preguntes dins preguntes i, bueno, tanmateix, de vegades, en el final hem d'acabar contestant, no ho sé, com fan Nalit i Renaldo i Clara en aquesta cançó que mos acomiadem. Moltes gràcies.
Alba, Núria, que bé, quin gust tenir-vos aquí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio és servei públic.
Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
L'Aviador i Vetres Ràdio.
6:33, continuem programa. Parlem ara del festival de Pluck, on la guitarra és absoluta protagonista. La guitarra com aquesta d'Anders Clemens, ara parlarem amb ell. El van presentar al festival fa uns dies amb el seu impulsor Pedro Mateo. Es va inaugurar dijous passat amb el concert de Zombor Sido i avui, a partir de les 8, al Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, situat a Palma, té lloc aquesta segona actuació de la mà d'Anders Clemens. Anders, com estàs?
Molt bé.
Sí. Recent aterrat a Mallorca, si no m'equivoc, no? Fa ben poquet que has arribat.
Sí, amb una mica de jet lag encara, sí.
Però d'on venies?
No, de Barcelona, bueno, de Saragossa.
De Saragossa.
De Saragossa passant per Barcelona. No, però no res, ha sigut agradable i tot.
Sí. I ràpid, sobretot. Sí, sobretot. Ja coneixies l'espai, el Col·legi d'Arquitectes, on tocaràs avui, Anders,
no?
No,
no, no, què va. Uh-huh. Llavors em fa il·lusió conèixer això i, ostres, sí, Palma és molt bonic, no? He estat jo passejant una mica per arribar-hi i així amb tots els llums de Nadal i, ostres, fa goig tot.
És una ciutat maca i és un edifici, sí, com no podria ser d'una altra manera, sent la seu dels arquitectes, ben cuidat, ben reformat, que dialoga amb la mà. Tens allà el passeig marítim just davant i crec que t'agradarà el contenidor. Però anem a parlar també del contingut. Vull que ens parlis del repertori que tens preparat, perquè un poquet de tot seria massa, però sí que és bastant heterogeni, no?
Bueno, es una mica... Clar, jo he de admetre que la música contemporània en si mateix no és la meva especialitat directa, i no és que jo sigui d'un fanàtic d'aquest món, però sí que tinc les meves curiositats, no?, de conèixer altres llenguatges, i això que no sempre sigui el mateix, i també la sonoritat que pot aportar la guitarra en aquesta música. Ho trobo molt interessant, no? Dins de tots els límits de l'instrument, jo crec que hi ha una part màgica, no? I llavors jo espero poder presentar alguna de música que té aquesta búsqueda, no? D'aquestes sonoritats que potser només existeixen a la guitarra, no? Però clar, hi ha peces que... O han escrit per a mi, digamos, fa il·lusió, no? I altres que on jo tinc una admiració per als compositors, i clar, molts són amics meus també, no?
Clar.
I llavors fa il·lusió presentar aquest, però sobretot penso que és música que m'agrada i espero que el públic també. I s'ha de dir que dos de les peces no són, diguem, el Pluck, que no són atonals ni res. Hi ha dos peces que són contemporanis en aquest sentit, però són més amb un llenguatge més tradicional.
Més convencional, no? Sí. Parlant d'amics i de referents, perquè, clar, mos anant a tot això hem de dir que Anders Clemens és noruec, que sentiu que xerra, que parla català, viu a Catalunya, però és noruec, i aquí entra en Henrik Odegaard com un dels referents, sí, i dels autors que ho interpretaràs, sí, i també en Ramon Humet, que sentíem Pregàries del desert, precisament, i jo crec que ells dos representarien perfectament aquest pont vital, guió professional que tu mateix has construït, no?, entre el nord d'Europa...
Just perquè jo crec que els dos ven de la mateixa búsqueda, diguem, espiritual, al meu entendre. Llavors, jo conec el Ramon molt bé, som molt amics, i clar, aquesta peça em va dedicar, jo amb molta il·lusió, i aquest Odegaard no el conec personalment, però conec amics o altres que... I va ser precisament el Ramon qui em va recomanar la seva música. i això fa no res. Jo no sabia que havia escrit per la guitarra. Llavors, quan... jo crec que aquesta peça fos escrita aquest any, no l'any passat. Llavors, mitjançant un amic, vaig aconseguir la partitura i, clar, ho tocaré avui per primera vegada. Mm.
Que bé, vols comentar des de la resta de repertori, perquè passa per un serenade de Guaidolina, després Steingeide, i...
Sí, la Guaidolina ho vaig incloure perquè la vam perdre aquest maig.
Sí,
precisament. Llavors és un homenatge que jo, clar, és l'únic del que jo sàpiga, és l'única peça que va escriure per la guitarra. Mm-hmm. El Steingeide, aquestes tres peces que són més ben tonals i és un llenguatge més que no espanti a ningú. Però són molt boniques i aquestes sí que són dedicats, em va dedicar ell a mi, aquestes peces, i els tinc carinyo per això, no? I després, Antífono de Ödegaard, que ell ve d'aquest món de... Ell va cantar molts anys a un cor especialitzat al cant gregorià.
Sí.
Llavors són moments o fragments d'això que ell va construint la peça mitjançant fragments de himnes, no? I després... clar, el Marcus Smiley,
sí.
Que és aquesta peça li tinc molt de carinyo, i a el compositor també, que també és un compositor guitarrista i té un món sonor poètic molt, molt particular i molt... sí, no sé com dir-ho, s'ha de sentir-ho per entendre aquesta peça obscura, íntima, la tinc molt de carinyo. I després, clar, el Ramon Humet aquesta peça em va escriure i jo crec que és una peça que d'aquí a uns anys espero que molt més gent s'apropi, no? O guitarristes que vulguin tocar-ho, no? I ell juga també amb l'afinació natural, diguem-ne, on les terceres són no són els que estem acostumats al sistema de temperar que fem servir, i això també crea un món molt sonor, molt, molt bonic i molt especial. Mm.
Mm-hmm. Anders, parlaves abans de la tonalitat, de les peces un poc més convencionals, de l'univers que se pot crear o que pot impulsar el Pla com a festival, diguem, especial, singular, i de repertoris, diguem, més, sí, més comuns. D'ençà que vas arribar, per exemple, a Catalunya, com has vist l'evolució de la música contemporània? I si me permets ja també completar la pregunta, una segona part seria: trobes que s'arrisca una per ventura poc amb el repertori?
No, però entenc perfectament. Clar, jo soc professor ara, no? De fet, treballo a Saragossa. Mm-hmm. I clar, jo veig als alumnes que sempre hi ha excepcions, no? Però tothom em diu no em facis fer aquesta música, no? Llavors tenim un... por o el que sigui, no? Aquest un llenguatge que realment no estem acostumats, no? Però en part ho entenc, perquè jo crec que era el mateix, pensava igual, no? Quan estudiava, i clar, era certa música que no... És més difícil d'apropar-se, no? Però jo crec que els alumnes, quan obligues, o a la gent en general, pues escolta això, moltes vegades es va sorprendre, perquè sí que és diferent i no estem acostumats, però de sobte descobreixes coses que no, sonoritats i gestos que no hi ha a la música convencional. I això és... això ho fa molt, com es diu, enriquecedor, no?
Sí, sí, enriquidor.
Sí, sí.
Anders, te deixam que arribis tranquil·lament al Col·legi d'Arquitectes, que te facis en l'espai, que ho gaudeixis, que preparis aquest concert, que comença a les 8, que és el segon del Festival Pluc, un festival dedicat a la composició i interpretació contemporània i a la guitarra, amb noms molt destacats, com el d'Arnes Clements, que avui ens acompanyarà aquí a Palma. Moltes gràcies.
A tu.
Vinga, una ferrada.
Vinga. Una abraçada. Adéu.
Ràdio és patrimoni.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Sí, sí, 46 minuts, aquest darrer tram del programa, com cada dijous, el dedicam a les sèries i també al cinema. Marta Pérez, com estàs?
Molt bé.
Farem amb ella l'escapada cinèfila de cada setmana i també les sèries amb Cata Rossell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Què en dus avui?
Avui, pues mira, vos duc una sèrie, la darrera temporada d'una sèrie que va començar el 2016 i va ser La Bomba, una sèrie de ciència-ficció amb ànima que és un homenatge als 80, Stranger Things.
I aquelles pel·lícules, no?, que recordam de manera habitual.
Exacte, fins i tot tenim a Winona Ryder, que ja ella mos recorda, no?, al cinema dels 80. Bueno, aquesta cinquena temporada és un dia déu, no?, i la intenció és acabar en el punt més alt. L'han estrenat en dos volums, jo vos duc el primer volum de 4 capítols i l'altre volum s'estrenarà a final de mes. És la tardor del 86...
És tercera temporada, dius, no?
Cinquena.
Ah, cinquena.
Cinquena i darrera. Mm-hmm. Tardor del 87, Hawkins baix quarantena militar, marcada per l'apertura de portals, i els protagonistes intenten evitar les forces armades per trobar en Vecna, que ha desaparegut i segueix sent una amenaça. En Vecna és el monstre, no?, aquest com a ser calculador que s'alimenta del dolor i la culpa i tortura les seves víctimes amb visions i, bé, molt dolent. Sí. Què li passa en aquesta cinquena temporada? Crec que per tots els fans de Stranger Things li agradarà molt. No, és vera que no té la frescura del començament, però normal, ja duen cinc temporades, però recupera part de l'esperit de la sèrie, o sigui, combina acció, nostàlgia dels 80, humor, tensió, emoció... menys en surts, cosa que a mi és una sèrie de ciència-ficció i un poc de terror. A mi no m'agrada el cinema de terror i aquesta la puc veure. Aquesta temporada més té menys en surts, emocionalment és més fosca, ja que el monstre representa les coses no superades que mos poden fer mal, i els personatges són més adults. Tenen com una càrrega emocional que abans no tenien. És una sèrie que connecta amb moltes generacions. Té una part que és més del mateix, però no tot és així, no? També se tanquen arts, té un sentit emocional, i sobretot Netflix ha posat molts de dobbers. Se nota moltíssim.
Has vist qualque temporada, Marta?
Jo no. Sí, vaig veure la primera segur, la segona segur, la tercera no ho sé.
Val, pues la cinquena torna a recuperar aquest esperit de la primera temporada.
Ai,
de
trop.
I bé, per als fans està Netflix i hi ha 8 capítols.
Home, si ja has vist les 4 anteriors ja seria com una errada, no?
Ja, no, una errada no, no...
Jo que no he vist ni un frame.
Res, ni la primera, perquè va ser un...
No, el meu fill me contava cada capítol del principi fins al final, no me feia falta.
Ara, quan
vingui a Nadal... en realitat.
Quan vingui a Nadal podeu veure la darrera.
No, crec que estigui transitant encara per aquest territori. O sí, no sé, ara li demanaré. I ara
anem amb una comèdia, li diuen comèdia romàntica, però jo crec que és més una comèdia sobre una dona d'uns 40 anys, no, que està en contínua crisi. No li donava jo molt en aquesta sèrie i ja duen 3 temporades i, ojo, que no vengui en la quarta, perquè està funcionant molt bé. La sèrie va sobre la crisi assistencial de Nabiki, no? Mm. I han allargat 2 temporades en fer la comèdia romàntica, que si torna, que si no torna, amb el veïnat i tal. Ara ja està amb ell i disfruta de la relació estable i s'enfronta a nous reptes, no? A la gelosia, a les inseguretats dins la parella. I si vols sentim el tràiler i ara te dic 4 coses.
Ser feliç i casar-se no van de la mano. Lo aprendí a los golpes, pero lo aprendí.
Sentate que...
Si ya me tengo que casar, no tengo drama. Pero estoy bien así. Disfrutándonos, amándonos, hermoso, intenso, brillante. Hay algunas cositas que se podrían pulir, eso sí.
Te da celos que Matías pase tanto tiempo con Lola.
Te reconeixo que hem parlat de la... primera temporada, de la segona, i tots els trailers me sonen igual.
Te sonen igual perquè, mira, justament duia això. O sigui, el que el personatge ha arribat en stop d'intensitat. És un personatge tòxic, és narcisista, és egocèntric, però, i aquesta temporada està més insuportable. Però, per alguna raó, el que tant te molesta d'aquest personatge s'ha convertit en la seva força, perquè en Grisella Siciliani m'apareix que és la reina de la comèdia. O sigui, funciona un 10. Sí, que la vàrem veure amb en Cesc Gaia sentimental, sí. No? També. És vera que passa, que és massa ella. Vull dir, la resta de personatges estan desperdiciats, estan fets per unes actrius boníssimes, són personatges que se podrien desenvolupar més. Bueno, en Pilar Gamboa, que també vaig dur Viudes Negres, en aquí li han donat un poc més de protagonisme que fa de sa germana. Però sa sèrie és vera que abusa d'escenes, a vegades vergonyes en públic, però és que ella funciona un 10. I jo també pensava, no faran, o sigui, ja no faran més, perquè això ja està acabat. Però la torna a veure, Rafa, dic, vinga, anem a veure el primer capítol. I ja me'n poso un altre perquè m'apareix ella com a comedianta, m'apareix un 10.
Bueno, que els actors i actrius argentins, la veritat és que enganxa una mica.
Sí, no? Així sí. Que aquí no me sap greu que hagin estirat el xicle, però l'han estirat, sí.
I 10 capítols de mitja hora. Les recomanes, doncs, no?
Sí, ja, i abans de que acabar sí, la secció... Clar. He de dir una cosa personal. Per avui favor. Faig 10 anys de mamà, així que vull felicitar en Pol,
home,
que m'està escoltant,
favor,
que avui fa 10 anys.
És el nin favorit que tinc en el món. Jo vull que torni, per cert. Dut-lo a veure d'aquestes pel·lícules nadalenques, no?, que surten allà com a bolets.
I estirà encantat, li encanta venir.
I que vengui a comentar-les. Vinga, anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Marta, una escapada que ens du cap a on, aquesta vegada?
Cap a la mort, mira. Oh. I no, per si és molt rotund, però no és una pel·li que sigui dramàtica. I és que demà s'estrena Soñando con Leones, d'en Pablo Marino Blanco, que de fet avui té una preestrena en aquest Descobrint Cinema Balear de Cine Ciutat, perquè en Lluís Hortas és productor d'aquesta
sí,
pel·lícula.
Uh-huh.
De fet, se va estrenar a l'Atlàntida d'enguany. I és una pel·lícula que sí que xerra de la mort, però s'atreveix a fer-ho d'una manera diferent, perquè que jo, no sé, jo sempre ho penso, és una cosa que tots passarem per aquí, però que hi ha molt de tabús damunt de la mort i és hora d'afrontar aquest moment, no? I ho fa, aquesta pel·lícula no és només la mort, sinó la mort escollida, l'eutanàsia i el dret, aquest dret tan fonamental d'acomiadar-se amb un pot de dignitat que molta gent vol tenir. I jo, per suposat, si estigués en una situació així, lluitaria per això. I és que aborda tot això, però ho fa amb humor, que per ahir m'apareix una cosa complicadíssima, però aquesta pel·lícula, Soñando con Leones, ho fa. Si voleu, escoltam el tràiler, que crec que està en portuguès, però sí. Mira, és una llengua tan preciosa que jo crec que podrà...
Efectivament, l'escoltam.
Fes tu una mesma mujer, saps?
Clar. Clar.
Òtim.
Què que tu fas aquí? Aquí no nunca deu cert. I esse câncer é inoperável.
Então resolvi me antecipar, esse filho da...
fez, porra? Por que, Gilda?
Quantes detectives?
Home.
I així és com l'escoltarem a Cinema Cine Ciutat, sí. Evidentment en subtítols.
Sí, perquè el portuguès ve de la mateixa arrel, però no confiem en això.
Sí, tan ràpid.
Per què sumo en aquesta pel·lícula? Perquè morir-se no és una cosa gens fàcil. Hi ha burocràcia, hi ha paternalisme, aquestes contradiccions socials, hi ha aquesta incomoditat col·lectiva quan una persona ha triat que se vol morir. I recordeu, això m'ha fet pensar una pel·lícula de, jo crec que és d'enguany, Polvo Serán, d'en Carlos, sí, Márquez Marcet, amb n'Àngela Molina.
Musical,
que jo crec era un poc això, era abordar aquests darrers moments que tu te'n vols anar perquè ho vols fer en dignitat, i fer-ho des d'un altre punt de vista, que a mi, he de dir, són pel·lícules que me solen agradar perquè són valentes i fan de l'humor un llenguatge, i aquesta té un toc especial, primer, ja ho han dit, perquè en Lluís Hortas és productor i perquè està rodada en part a Mallorca, des de Cal Estellencs, a Hostal Pons de Palma, Port de Valldemossa, Cementiri, que sempre agrada veure bocinat de la teva ciutat en pantalla gran. I, de fet, arriba amb un premi des de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que és el Talent Balear, i a partir de demà es tira a Cine Ciutat. Així que soñando con leones.
Idò, és l'escapada que faria i que farà segurament Ana Marta aquesta setmana, que has vist al cinema,
aquesta
Cata?
Setmana no he anat al cinema, però m'he apuntat aquesta per anar-hi perquè s'ha quedat recomanant a Marta. Me fa moltes ganes.
I Marta ha vist...
Jo sí. Crec que una de les millors coses d'enguany he vist. El valor sentimental, Joaquim Trier. La gent té molt de hype amb aquesta pel·lícula. És la millor pel·lícula de l'any, la millor pel·lícula de l'any. No sé si és la millor pel·lícula d'enguany, però probablement una de les 5 millors pel·lícules que jo he vist enguany.
Ai, aquells llistats m'encanten. Ara m'has donat una idea. La setmana que ve duré les millors sèries de l'any.
Però un moment, la setmana que ve o s'altra?
S'altra, encara hi ha temps. Sí, sí.
Perquè estem a 5, dijous, avui és dijous 12.
11.
11.
Perdó, 11. El 18, no, 25 no hi ha programa. No. Hauria
pues
de ser...
La setmana que ve.
La setmana que ve duc les millors sèries d'aquest any.
No, Mònica, el 25... Mònica, el 25 no tenim programa. Va.
No, Mònica, sigui... fa que no, amb les dades. Jo no vendré.
Va, i del 20... ja està. Vinga, dijous que ve, resum. Jo també repassaré mentalment les pel·lícules.
Pues, a menys, si ho podeu veure, Valor Sentimental, perquè probablement estirà en les vostres llistes
sí.
De la...
Però clar,
m'encantaré, sí.
M'ha fuit l'Encimos, Bugonio.
Ja. És que no va durar. Lo millor que hem vist.
Va.
És la nostra secció. Les normes són
nostres. Molt bé, Marta. I de Valor Sentimental, sí, no?
Sí, està molt bé. Tothom xerra de lo bé que està en Estela Nescarga. És vera, està esplèndid, però elles dues, les dues germanes, aquesta relació tan tòxica en son pare i aquesta sensació de que arrossegaran tota sa vida
per
aquestes cadenes...
Perquè mos agraden tant
no
ses pel·lícules
entenc.
De relacions tòxiques dins la família.
No ho sé, i a tu t'agradarà un poc més perquè... una de ses germanes és actrius, bé, de fet, un poc ses dues, i hi ha molta part d'interpretació, i jo crec que t'encantarà, i jo no sé qui m'ha de... Si tens daddy issues, t'agradarà més. Jo no tinc daddy issues, jo tinc una relació esplèndida amb mon pare, però és una pel·li que ho fa molt bé, toca molt bé, sa fibra sensible, i tots estan... Beníssim.
I també de conflictes a pare-filles va un poquet i d'altres coses, Jay Kelly, que hem vist tots dos, amb sí. Marta, que ha tractat des d'una altra manera, des d'un altre lloc. Evidentment, jo és perquè no t'he dit que m'hagi decebut, perquè tampoc m'esperava res en concret, ni massa bon ni massa dolent, però és perquè comença molt bé i després se va difuminant una mica. No,
no és el millor Baumbach no. Que hem vist. A mi m'apareix una pel·li agradable, bé, ara estona és un poc avorrida.
Sí, però ja i a més, però perquè no entra més al fons en el conflicte, com va fer amb Història de matrimoni, per exemple,
ja que tens
allà el conflicte, per exemple, paternofilial, entra a saco.
I després, a mi, és que una de les meves preferides, sense cap tipus de dubte, de Noah Baumbach, és aquella The Squid and the Wall, Històries de Brooklyn, que és una família completament disfuncional, on no s'ateava ni un poc, sí, i era molt dura aquella pel·lícula. A mi m'agradava molt més quan no tenia tant de filtres.
I aquí ha volgut efectivament fer una cosa així més amable. Més. Si l'ha fet, però surt d'allà, com diguem.
No m'agradaria pensar que és perquè està Netflix darrere i vol una cosa menys. No m'agradaria pensar.
Jo vaig sortir Pedro Caldo d'Històries de matrimoni.
sí, a mi sí m'ha aparegut
dura.
És que, sí, però això deia que aquesta...
Ah, pensava que deies que no semblava...
No,
semblaven...
Jay Kelly, aquesta darrera.
Clar, aquesta és edulcoradíssima comparat amb aquella.
Sí, bastant edulcorada.
I és veritat que, bueno, el xerra molt del cinema i això està molt bé pels cinèfils.
I George Clooney, que està molt bé.
George Clooney està molt bé.
D'un traje blanc.
Jo, Adam Sandler, diu, no, és el gran paper d'Adam Sandler. No. Bueno, jo,
el gran paper d'Adam Sandler serà probablement amb Los Hermanos Safdie.
Per exemple.
Quan se posa més sèrio, a mi m'agrada molt més.
Per exemple.
Així que està bé, la teniu a Netflix, però no és la gran pel·lícula.
Idò, Jay Kelly, una altra de les pel·lis que han passat per nostres caps i ulls aquesta setmana. Ens ha acomiadat en Germans Tanner, que demà, per cert, venen a tocar aquí en directe. Marta, fins la setmana que ve.
I la setmana que ve.
Amb aquest resum de l'any, amb aquest rànquing, Cata.
I la setmana que ve.
Vinga, arriben les notícies a les 7 i nosaltres demà a les 6.